Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Pendents que avui es reprengui la recerca de tres embarcacions amb una vuitantena de migrants a bord que, segons l'ONG Caminando Fronteras, han desaparegut en la ruta entre Algèria i les Balears. Entre les persones que hi viatjaven hi ha 10 dones i 2 nadons. Un helicòpter de salvament marítim ja va rastrejar ahir al sud de Mallorca, també la zona de Cabrera, per intentar localitzar juntament amb avions de Frontex les embarcacions. De moment, però, sense cap resultat. Segons la denúncia de l'entitat, les barques haurien partit fa 5 dies d'Algèria cap a les Balears. Elena Maleno es la fundadora de Caminando Fronteras.
Sabemos que ya por la experiencia que tenemos del año pasado, que muchas embarcaciones cuando salen pues se quedan atrás, son las embarcaciones pues que están peor, que tienen malos motores, que necesitan más apoyo, con gente más vulnerable.
Tot d'una vos ho explicam en aquest divendres, dia 27 de febrer. La jornada en què estan pendents de la Junta de Govern a l'Ajuntament de Palma, està previst que avui es faci una passa més en el desallotjament de les persones que viuen a l'antiga presó de la ciutat.
Després de les identificacions que van començar dimecres, avui mateix es donarà a conèixer el cens actualitzat per poder notificar els residents que han d'abandonar les instal·lacions. Tot després d'un pla ahir tens, al qual els residents de l'antiga presó varen demanar solucions residencials per ella.
A la segona hora de l'informatiu en parlarem amb el tinent de Bala, Javi Bonat, també en unes notícies en què també destacam les novetats en el procés d'escolarització per al pròxim curs.
Serà la primera vegada que Palma i tots els altres municipis de Mallorca, llevat de 5, tindran una única zona d'escolarització. Serà el pròxim curs escolar en què hi haurà també 15.300 places públiques gratuïtes per als infants de 0 a 3 anys de les illes.
I la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort de dues persones al seu domicili de Porto Coloma fa la nit.
Són un home de 54 anys i la seva mare de 80 que varen ser localitzats ahir sense vida. Ara per ara no descarta cap hipòtesi, tot i que a l'habitatge no hi havia signes de violència.
I de la política, avui també és notícia que el Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya han tombat per segona vegada l'escut social, que incloïa la moratòria antidesnonaments a famílies vulnerables i el decret per topar els preus en casos d'emergència.
Ara bé, en el ple d'aquest dijous al Congrés dels Diputats sí que ha sortit endavant la revalorització de les pensions i les ajudes per a les víctimes dels accidents ferroviaris mortals de Damunt i Gelida.
I tot quan ha començat la campanya electoral a Castella i Lleó, els comicis seran dia 15 de març. I en els esports, la notícia és Martín de Michelis, que és el nou entrenador del Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'argentí signa per al que queda de temporada més una opcional. No té experiència com a tècnic a Europa, on s'hi va jugar molt d'anys al Bayern de Munic, al Manchester City i al Màlaga. Dit això, serà Gustavo Siviero, el tècnic del filial, qui dirigirà l'equip contra la Reial Societat. D'altra banda, en voleibol, el Connecta Balear a Manacor s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei. L'equip manacorí va guanyar el Leganés per 3-0 i jugarà la semifinal contra el Guaguas Les Palmes demà dissabte.
I avui comença el pont del Dia de les Balears amb escolars en 4 jornades de vacances. Des d'avui fins dilluns, AENA ha programat 2.000 vols amb arribada o sortida cap a les illes.
D'aquests, la gran majoria a Palma, de vers 1.500, altres 336 a Eivissa i 177 a Menorca. La destinació estrella enguany és la neu, esquiar al Pirineu Català o Andorra.
El temps acompanyarà en aquest pont, però avui s'espera sol i de nou temperatures elevades. Això sí, la jornada ha començat amb boira alguns punts de les illes a Mallorca i ha activat avís groc a l'interior i llevant de l'illa. Són ara les 7 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Cristina Bouçà i Olivia Navarro. Començam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
Yeah. avui començant pendents de que se reprengui l'operació per intentar localitzar fins a tres embarcacions que haurien desaparegut en la ruta entre Algèria i les Balears amb una vuitantena de migrants a bord, entre ells 10 dones i 2 nadons. Un avís que ha donat l'ONG Caminando Fronteras. Un helicòpter de salvament marítim va rastrejar ahir al sud de Mallorca i la zona de Cabrera per intentar localitzar juntament amb avions de Frontex les embarcacions de moment sense èxit. Segons la denúncia de l'entitat, les barques haurien partit fa 5 dies des d'Algèria cap a les Balears, on des de dilluns han arribat un total de 23 pasteres, entre les quals no hi hauria les 3 que ara s'acerquen, segons ha denunciat l'ONG. Carme Moreno.
La fundadora de Caminando Fronteras, l'activista Elena Maleno, ha explicat a Iveta Ràdio que els desapareguts viatjaven en 3 embarcacions. 2 d'elles partiren el passat dia 22 de febrer d'Algèria rumb cap a les illes. Segons Maleno, en una de les barques hi havia 29 persones i en una altra 30. En aquesta darrera hi viatjaven, com han dit, 10 dones i 2 nadons. La tercera barca desapareguda va partir dia 24 amb 21 persones procedents de Somàlia i una del Sudán.
Sabemos que ya por la experiencia que tenemos del año pasado, que muchas embarcaciones cuando salen pues se quedan atrás, son las embarcaciones pues que están peor, que tienen malos motores, que necessiten més apoyo, con gente más vulnerable.
Elena Maleno ha reclamat una vegada més al govern espanyol més recursos per cercar les persones que fan la travessia cap a les illes.
Nos preocupa mucho pues que este tipo de búsquedas tienen que ser búsquedas pues más precisas, con mayores medios, porque son embarcaciones que claramente pueden haber perdido el rumbo o pueden estar en una situación de riesgo extremo.
Elena Maleno s'ha posat en contacte amb les famílies dels desapareguts i diu que també reclamen que s'intensifiqui la recerca dels desapareguts.
I tot això mentre continua l'arribada de barques a les illes. La darrera ha estat interceptada per la Guàrdia Civil a les 11 del matí d'ahir dijous a la zona de S'Estofador de l'illa de Formentera amb 18 persones a bord.
Enguany ja s'han localitzat 42 embarcacions a les Balears amb un total de 753 migrants a bord, segons les dades del Ministeri de l'Interior i de la delegació del govern.
Parlem de persones que juguen la vida intentant arribar a les illes i avui a Ivetres Ràdio vos acostam el testimoni d'un d'ells, el de Diomande Gata.
Una parte también de problema político y la otra también de, bueno, económico. Aquí, bueno, por lo menos puedo conseguir, igual lo que sea, pero puedo conseguir.
Aquest jove va fugir de la costa d'Ivori enmig de la inestabilitat política i una greu crisi econòmica i social, sensoritzó de millora per als joves. Ha pogut conversar amb ell de Neus López.
Sí, es tracta del testimoni d'un jove que ara té 19 anys i que era menor en arribar a les illes. Va fer un camí molt llarg, tot quan només era un infant, i es va haver d'enfrontar la solitud, la gana i les extorsions de males persones.
Bueno, lo más complicado es salir de mi país. A la edad que salió de mi país, sin decir cómo es ver tu madre llorando, es lo más complicado para mí. Sin estar con mi madre como casi 7 años, toda la ruta sin estar con nadie, con ese amigo, pero no son como tu familia. Amigo es amigo, familia es familia.
Explica que va fer feina de bades perquè el varen estafar i que gent més gran en qui viatjava el va deixar tot sol. Però no hi ha rancúnia ni males paraules. Gata diu que era una qüestió de supervivència de les persones que l'envoltaven, que no es podien fer càrrec d'un nen. Al costat de Diomande Gata ha estat la Fundació Aldaba i també el Centre d'Acolliment Residencial de Menors a Mallorca, Llardona i Reiguer Inca, un centre que fa feina perquè infants i joves menors puguin passar pàgina després de les experiències de desemparament que han viscut. Diomande ara viu un pis d'emancipació, està a punt d'acabar la seva formació dual i ja li han fet saber a una feina que el volen.
Però ahí no es lo mismo. Puedo conseguir alguna cosa, alguna cosa no, pero aquí lo que no he podido conseguir ahí, aquí sí que lo he conseguido. Estoy estudiando y trabajando. Electricista. Estudio en electricidad.
La il·lusió d'aquest jove és ara ser electricista, una tasca a la qual contribueixen les entitats socials d'Inca.
I precisament el govern preveu augmentar les places residencials perquè els joves extutelats pels consells puguin fer la transició cap a la seva emancipació. Ara mateix n'hi ha poc més de 200 i s'ampliaran fins a les 245, segons ha anunciat el Parlament la directora general d'Infància i de Joventut, Catalina Isar.
Actualment hi ha, concretament, 206 places gestionades mitjançant concerts amb entitats del territori tercer sector a habitatges cedits per l'IBAVI i ara se n'hi afegiran 10 més, 7 a Mallorca i 3 a Eivissa, després de l'adquisició de 3 pisos més per part del govern. Paral·lelament, es liciten més projectes que permetrien sumar 30 places més. L'objectiu és donar resposta al principal problema que es troben els joves tutelats quan fan la majoria d'edat, que és trobar un habitatge assequible per poder emancipar-se. És la directora general, Catalina Isern.
Ha estat l'accés a l'habitatge, realitat que se reflexa a totes les persones de les illes, joves de les Illes Balears, i donada la situació de vulnerabilitat del col·lectiu extutelat, pues, s'agreuja encara més.
Hem arribat a les 7 i 10 minuts. I avui estan pendents de la Junta de Govern a l'Ajuntament de Palma, on es preveu que es reclami el dret de possessió de la presó antiga on malviuen d'avers 200 persones en condicions precàries. Després de les identificacions que varen començar dimecres, avui mateix es donarà a conèixer el cens actualitzat per poder notificar els residents que han d'abandonar les instal·lacions. A partir d'aleshores, disposen de 4 dies per desallotjar-les. Aquest procés, que amenaça d'acabar els jutjats, manté totes les persones en una situació d'incertesa, moltes sense possibilitat d'accedir a un habitatge ja que no tenen papers.
Cort assegura que cerca solucions per trobar alternatives d'habitatge, però remarca que primer han de garantir la seguretat de totes les persones que ocupen l'antiga presó i que per això ara és prioritari desallotjar l'espai. Recordem que l'Ajuntament ha mantingut converses amb el Bisbat de Mallorca i també reclama ajuda a l'exèrcit i a delegació de govern. El primer tinent de Balles, Javier Bonet.
Nosaltres hem activat el protocol. Com s'activa el protocol? Amb una junta de govern que tindrem demà, on nosaltres reclamarem aquest dret de possessió de l'antiga presó. Quan se reclama el dret de possessió, se li dona a aquestes persones 4 dies perquè puguin desallotjar de forma voluntària.
La crisi pel desallotjament de l'antiga presó, clausurada de manera definitiva l'any 1999, s'ha traslladat al Pla Municipal de Palma aquest dijous.
Hi ha hagut moments de tensió on alguns dels afectats han retret el tinent de Balla, Javier Bonet, aquí acabant d'escoltar el que consideren una manca d'alternatives residencials. Són Silvino i Luisa, tots dos malalts. El primer fa 9 anys que viu a l'antiga presó, la segona en fa 8, que espera un habitatge a través de l'IBAVI.
Gracias a los políticos que tenemos, nos pasa esto, que nos quieren echar fuera a la calle. ¿Qué voy a vivir debajo un puente? Yo estoy enfermo.
Porque yo los invitaría a que viniesen y estuviesen una semana viviendo con nosotros. No se vive nada a gusto, pero sí necesitamos, por favor, una casa. Yo quisiera que hicieran hincapié en esta cosa que pone en la Constitución, que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna. Por favor, señor alcalde, meta su mano en el corazón.
L'oposició assegura que no hi ha allotjament real disponible i acusen l'equip de govern d'improvisar amb els més vulnerables. Són la portaveu de Podem, Lucía Muñoz, i la de Més per Palma, Neus Trullol.
El que hem escoltat avui per part de l'equip de govern és mentida. Si se van voluntàriament, s'aniran al carrer, i això ho sap perfectament. Poden ser atesos per serveis socials? I quant de temps estaran esperant a una solució habitacional?
Si no hi hagués hagut aquesta tensió mediàtica i aquesta tensió pública, els regidors no haguessin actuat, com no ho han fet durant aquests més de 2 anys i mig. Per tant, actuen improvisant quan no els hi queda més remei.
L'únic partit que s'ha mostrat d'acord amb la resposta de l'equip de govern és Vots. Fulgencio Coll és el seu portaveu.
Se toma una decisión correcta, se llega muy tarde, se tendría que haber hecho muchísimo antes. En primer lugar, lo mismo que son Busquets o la antigua cárcel, ya debería estar un proyecto de urbanización para crear viviendas.
L'Ajuntament aprovarà una partida de 90.000 euros per a la neteja del recinte.
I encara a Palma, avui també es notícia el nou pla d'ordenació de la policia i les seves conseqüències. Amb aquests crits, centenars d'agents de la policia local de Palma es varen manifestar ahir des del quarter de Sant Ferran fins a Cort per denunciar la paralització d'aquest pla que es preveia que entrés en vigor el mes de gener. Després de protestar a les portes de l'Ajuntament, el regidor Llorenç Bauçà, que ha assumit les carteres de Funció Pública i de Seguretat Ciutadana, ha sortit del pla per parlar amb ells.
Ha estat una conversa intensa d'uns 5 minuts i de la qual ha sortit un compromís. Dimarts es tornaran a reunir per desbloquejar la situació. El regidor els ha allargat la mà i els ha dit que la negociació del pla d'ordenació policial no comença de zero. Els sindicats, per la seva banda, li han demanat que aquests canvis polítics no serveixin per endarrerir encara més la negociació. Han dit a Bausà que, si hi ha resultats efectius, minvaran les accions de protesta, però si no hi ha avanços, tornaran a sortir al carrer. Aquest és un fragment d'aquesta conversa entre Bausà i Agustín Sánchez del sindicat CESIF.
El mandat i la intenció que tenim és immediata. Per tant,
i l'acord que tenim,
anem,
i el compromís de dia 1 de gener que s'havia de posar en marxa...
Anem a reiterar tot el que tenim damunt la taula.
No, però veus,
la veiem perfectament, i per això dic, i també veus la reacció que els també han tingut.
Sí, però fins ara, el diàleg ha existit, però les solucions no han estat, i nosaltres volem solucions, volem fets.
Els policies asseguren que en els darrers 15 anys la ciutat ha canviat molt i per això demanen que l'organigrama policial també ho faci. És Òscar Rojas, del Sindicat de Policies Municipals d'Espanya.
Abans se sortia el cap de setmana i veiem pel carrer i les festes, les quatre festes típiques de Palma. Avui en dia no, avui en dia hi ha festa cada cap de setmana, cada festiu, els vespres ja no és divendres i dissabte vespre, ja comencem els dijous. S'ha canviat, la ciutat va evolucionant i nosaltres ens hem quedat com fa 15 anys.
Recordem que el pla d'ordenació afecta uns 800 agents i va ser aprovat per un 90% de la plantilla.
I com han dit el responsable de desencallar aquest conflicte laboral, l'ara regidor Llorenç Bausà, que ha assumit dues àrees de govern que fins ara eren competències de dos altres regidors, en concret de Miquel Busquets i de Mercedes Celeste. Aquestes àrees s'afegeixen a la que ja gestionava, que és la de Medi Ambient. I la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort de dues persones al seu domicili de Porto Colom. A Felanitx són un home de 54 anys i la seva mare de 80, que varen ser localitzats ahir ja sense vida.
Un jutge va decretar i hora baixa l'alçament dels cadàvers i el seu trasllat a l'anatòmic forense perquè els practiquin l'autòpsia que esclareixi la causa de les morts. Ara per ara no es descarta cap hipòtesi, tot i que a l'habitatge no hi havia signes de violència i tot podria apuntar ara cap a un suïcidi. Catalina Soler és la batllessa de Felanitx.
Esperàvem anar a forens i tot això, però sí que es quedava, però sí, com ho van dir, no hi havia senyal de res, més que moltes pastilles per allà i això.
Ha estat un familiar, de fet, qui ha trobat a la mare i el fill sense vida al domicili d'abast la una del migdia.
I un motorista ha resultat ferit greu aquesta matinada després d'haver patit un accident de trànsit al camí de Sant Roig a Sencelles. Així ho ha informat el servei 061.
Així es tracta d'un home de 27 anys que ha estat localitzat ferit poc abans de les 3 d'aquesta matinada. Tot apunta que ha caigut de la moto que conduïa de manera casual. La víctima ha estat traslladada fins a l'Hospital de Son Espases en estat greu, amb politraumatismes.
I vos avançàvem just ahir, en aquesta hora, cop de la Guàrdia Civil contra una de les bandes que assaltava comerços a la part forana. 5 joves han estat arrestats a 12 domicilis ubicats a la barriada del Nou Llevant de Palma, al carrer Manuel Assanya i a l'Avinguda de Mèxic. L'operació encara continua oberta.
En aquest operatiu, en el d'ahir, va participar una vintena d'agents que varen escorcollar a primera hora els dos immobles després d'haver localitzat i arrestat els presumptes implicats. En total, es van detenir 5 homes que varen ser traslladats fins a la comandància de la Guàrdia Civil de Palma. Estan acusats de cometre robatoris en diversos comerços de pobles de la part forana de Mallorca. Fins allà es traslladaven, a més, en cotxes d'alta gamma que també figuraven com a robats. En els escorcolls es varen localitzar diversos objectes que haurien estat sostrets en aquests robatoris. En tot cas, l'operació continua oberta i no es descarten més detencions.
I una altra operació, en aquest cas de la Policia Nacional, s'ha fet contra una organització especialitzada en robatoris violents habitants habitatges de luxe a diferents punts d'Espanya, també a Eivissa.
Segons la policia, actuaren més d'una desena de cases, entre les quals del futbolista italià Marco Verratti. En total, es feren un bot de més d'un 1,5 milió d'euros, en joies, també en bosses o rellotges de luxe. Hi ha 5 detinguts.
Passen de 8 minuts a les 7.
Atención carpinteros, Baleos Carpintería Náutica está ampliando equipo y busca profesionales del sector. Proyectos náuticos exclusivos, incorporación inmediata y salario competitivo. Es tu oportunidad. Entra en baleosyachtcarpentry.com o llama al 678 28 90 31. Baleos Carpintería Náutica, tu talento merece más.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, El bot del cavall. L'or de l'emprendada. L'ombra de la figuera. Quatre illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I a partir del pròxim curs escolar, Palma tindrà una única zona d'escolarització. Serà la primera vegada que s'introdueix aquest canvi a ciutat i afectarà també tots els altres municipis de Mallorca, llevat de 5. Aquesta és una de les principals novetats del procés d'escolarització per l'any que ve, però n'hi ha més. Hi haurà 15.300 places públiques gratuïtes per a infants de 0 a 3 anys de les Illes. I això serà possible perquè la Conselleria d'Educació ampliarà amb 1.200 les places, 500 seran públiques i 700 seran concertades.
Així és, el conseller d'Educació, Antoni Vera, també ha explicat que les famílies amb infants de 0 a 3 anys podran presentar la sol·licitud d'admissió a partir del dia 13 d'abril. En el cas d'educació infantil, primària, educació especial, ESO i també batxillerat, el procés de sol·licitud s'iniciarà ja dia 4 de maig. Vera ha explicat que, per criteris tècnics, Calvià, Andratx, Santa Margalida i Selva no tindran zona única d'escolarització. També ha explicat els beneficis de aquesta zona escolar única.
Quins seran els beneficis? D'una banda, un ajust millor de la realitat educativa dels centres i, per altra banda, possibilita la lliure elecció de centre per part de les famílies.
I amb l'objectiu de reduir ràtios, la conselleria preveu posar també en marxa poc més de 10.000 places de quart d'educació infantil. Basta aquesta xifra a les dades del padró de l'any 2023, en què es registraren un poc més de 8.900 infants. Vera també ha dit que s'ajustaran les ràtios a les escoles petites perquè no es vegin desbordades per un increment de l'alumnat. Pel que fa a l'alumnat amb necessitats especials, les places s'ampliaran segons la demanda.
S'habiliten les places necessàries per als alumnes NESE. Ja no tenim una plaça establerta a cada centre, sinó que nosaltres anem habilitant les places necessàries segons la demanda, perquè és una prioritat per nosaltres, i ja ho vàrem dir des del primer moment, que nosaltres podem ampliar d'acord amb les necessitats, anem a les necessitats de l'alumnat en concret.
Com a novetat, les mares embarassades també poden incloure en el procés d'escolarització els infants que encara no han nascut. El requisit és que el nadó ha d'haver complit les 17 setmanes i, per justificar-ho, bastarà un certificat mèdic amb la data prevista de naixement de l'infant.
I un estudiant de l'Institut d'Alcúdia ha agredit físicament un professor d'aquest centre perquè no estava d'acord amb les amonestacions a causa d'un comportament inadequat de fa unes setmanes. Ho ha explicat el sindicat STEI, que condemna els fets i diu que l'agressió és pel desacord del jove amb les mesures disciplinàries aplicades pels centres. Robert Hernández, del sector de la pública de l'Estei.
I entenc que aquesta persona, aquest alumne, no ho ha encaixat bé i ha acabat agredint-te en els docents. Primer ha fet una agressió física i després ha intentat agredir el vehicle.
Segons Hernández, de cada vegada es converteixen en més freqüents les agressions a vehicles de docents a una enquesta feta poc per l'Estei. Gairebé un 80% dels docents percep un augment de les agressions. I comença avui el pont del Dia de les Balears amb escolars amb 4 jornades de vacances i residents que aprofiten, si poden, per fer una escapada. Des d'avui fins dilluns, AINA ha programat 2.000 vols amb arribada o sortida cap a les illes. D'aquests, la gran majoria a Palma, de vers 1.500, altres 336 a Eivissa i 177 a Menorca. La destinació estrella és la neu, esquiar al Pirineu Català o Andorra, encara que també ens agrada viatjar a la península, molt econòmic, amb el descompte de resident. N'hi ha que van més enllà i trien capitals europees, la que més és París, per gaudir amb els nins d'Euro Disney.
És el balanç de les agències de viatge els que fan d'aquest pont que s'ha deixat de dir de Setmana Blanca, però que bàsicament és el mateix, ja que molts l'aprofiten per passar-hi uns dies a la neu abans no acabi la temporada. Enguany, l'associació que aglutina el sector ha ratificat de nou aquesta tendència, també les escapades a capitals europees o a la capital espanyola, en un pont que qualifiquen de diluït. I és que el fet que el sector turístic hagi començat ja a cridar treballadors de temporada ha fet que aquestes persones, que altres anys sí podien viatjar per aquest pont, hagin quedat aquesta vegada a casa. Pedro Fiol, president de Viva.
el pont de les Illes Balears i Pasco té certa incidència, però sempre deim el mateix, incideix sobre aquelles persones que no tenen aquest vincul en la temporada turística. I malgrat la temporada encara no hagi començat, el fet de que ja hi ha hagut una crida massiva a tota aquesta mà d'obra que s'ha d'incorporar ja a principi de març, tal vegada mos ha eclipsat una miqueta aquest pont.
Bé, al marge d'aquesta baixada de demanda, el que sí que està complet són els vols a Madrid i a Barcelona, sobretot els de tornada del dia 2 de març.
I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha desestimat el recurs de la naviliera Baleària que demanava suspendre la quota màxima de vehicles que poden accedir a Eivissa durant l'estiu. El conseller estipula que el límit per entrar-hi i circular-hi és de 20.000 cotxes al dia. Baleària assenyala, però, que la resolució fa referència només a les mesures cautelars que havia sol·licitat i no entrevalorar el fons del procediment. El Consell d'Eivissa es congratula per part seva per la desestimació del recurs i recorda que ara cal fixar el màxim per la temporada 2026. És el conseller de Turisme, Mariano Joan.
Estem negociant ja per aquest any i per l'any que ve el límit màxim de vehicles. Entrem en una nova fase. Les navieres han entès que aquesta normativa ha vingut per quedar-se i nosaltres també estem disposats a fer sessions i a fer l'abast, debat, no només parlant de rentacars, de caravanes o de cotxes que venguen de fora, sinó a parlar de la mobilitat interna de Silla i Eivissa, posar amb autobusos nous a partir del dia 1 d'abril. Per tant, hem de fer una visió més àmplia, amb això estem d'acord amb les navieres.
I el govern té previst presentar avui l'acord assolit amb les navilieres precisament per una destinació sostenible, això després que hagi caducat el que es va assolir la legislatura passada i que fixava que només podien coincidir a Palma un màxim de 3 creuers i només un d'ells podia superar els 5.000 passatgers.
L'acord original les va assolir l'any 2022 i tenia una vigència de 5 anys. Les Balears es convertien, per tant, en la segona destinació després de Dubrovnik en assolir un compromís amb les principals navilieres pel món de limitar el nombre de creuers a Palma per evitar així les concentracions de vaixells que, a més de molta contaminació, generaven aglomeracions molestes pels residents.
I a Eivissa, la badia de Talamanca, el 50% de les praderies de Posidònia són mortes. És una de les conclusions de l'estudi fet pel grup d'estudis de la naturalesa el 2025 sobre l'estat d'aquesta planta marina a les costes d'Eivissa. Esther de Miguel.
De les 18 praderies de Posidònia analitzades a Eivissa el 2025, 17 es trobarien en situació desfavorable a causa de l'elevat percentatge de Posidònia morta. L'estudi situa que la Vedella, Porroig, Cala d'Hort i Talamanca entre les zones més afectades. Xisco Sobrado és responsable de l'àrea marina del Gengop.
Talamanca és com l'exemple paradigmàtic on tenim més pressions acumulades i amb uns graus de Posidònia oceànica morta molt elevats, no? Una mitjana d'un 50%, però ja són els que arriba fins al 70%.
El fondeig d'embarcacions, els abocaments de salmorra procedents de desaladores i la presència d'emissaris submarins en serien els principals responsables. L'augment de la temperatura de la mar també tindria a veure amb el deteriorament de la planta marina. És de nou Sobrado.
Hi ha molts estudis que ja t'indiquen que si quan tenim una temperatura que traspassa un llindar, que està entre els 28-29 graus, pues ja la Posidònia comença a patir i podem tenir episodis de mortalitat. Hem calculat que a l'estiu del 2023 varen ser aproximadament unes 50 dies que varen estar per damunt dels 28 graus i a l'estiu del 2024 varen ser uns 25 dies.
El Gengop desenvolupa aquest seguiment des de 2019. Conclouen que la recuperació de la Posidònia només és possible a llarg termini i s'hi aturen els impactes. En cas contrari, diuen, les praderies desapareixerien en 50 anys.
I avui a les 11 del vespre, Solla posarà en marxa la zona de baixes emissions. A partir d'ara només podran circular i estacionar lliurement pel centre històric els residents, els vehicles elèctrics i de mobilitat personal, també els veïnats d'Escorca, Fornalutx i de Deià. Tots els vehicles que no compleixin els requisits d'accés hauran de demanar un permís per poder entrar-hi. El primer tinent de batllia de l'Ajuntament de Solla, Carlos Darder, diu que han aplicat la mesura per pacificar la zona centre i minvar la circulació de vehicles durant la temporada.
En els darrers anys hem viscut molt de problemes en el nostre municipi perquè la temporada cada vegada s'havia acabat més. I bé, després de la pandèmia ha anat amb augment la quantitat de vehicles de trànsit rodat que tenim. Això fa que entre la circulació i la quantitat de gent que tenim al nostre municipi no ens ha quedat més remei que cercar les mesures per intentar pacificar la zona centre.
I
I faim ara ràpidament un cop d'ull a la premsa de les Illes, avui amb molt de successos.
Sí, és el cas de Diari de Mallorca. La portada obre amb una doble mort, la doble mort a Porto Colom, d'una mare de 80 anys i d'un fill de 54 per causes que encara es desconeixen i sense signes, en tot cas, de violència. Entreu foto perquè el titular és per anunciar el nou entrenador del Mallorca. Última hora, precisament, contrasta amb un reportatge sobre un exfutbolista que viu a la indigència. El titular diu que Cort decanta el regidor de Seguretat Ciutadana per la crisi en la policia. Anem amb els digitals. Mallorca Diario diu que el Tribunal Superior blinda el carril Busbau i nega la capacitat del Consell sobre la seva pròpia carretera. Això mentre OK Baleares anuncia la detenció d'una banda albanesa que cometia robatoris, entre d'altres, el futbolista Marco Verratti. L'Ara Balears apunta que l'informe d'habitatge que el govern va haver de corregir torna a estar ple d'errades. A les Pitiures, precisament, Diari d'Ibiza arriba un nou rècord de menors migrants tots sols i el periòdico es queixa del malestar per la fuita de 22 guàrdies civils. I hem arribat a les 7:30 a repassar amb les notícies més destacades d'aquest matí de divendres, pendents que avui es reprengui la recerca de 3 embarcacions amb una vuitantena de migrants a bord que, segons l'ONG Caminando Fronteras, han desaparegut entre la ruta entre Algèria i les Balears.
Entre les persones que hi viatjaven hi ha 10 dones i 2 nadons. Un helicòpter de salvament marítim ja va rastrejar ahir al sud de Mallorca, també a la zona de Cabrera, per intentar localitzar, juntament amb els avions de Frontex, les embarcacions. Segons la denúncia de l'entitat, les barques haurien partit fa cinc dies cap a Algèria, d'Algèria cap a les Balears. Elena Maleno és la fundadora de Caminando Fronteras.
Sabemos que ya por la experiencia que tenemos del año pasado, que muchas embarcaciones cuando salen pues se quedan atrás, son las embarcaciones pues que están peor, que tienen malos motores, que necesitan más apoyo, con gente más vulnerable.
També estem pendents de la Junta de Govern. A l'Ajuntament de Palma està previst que es faci una passa més en el desallotjament de les persones que viuen a l'antiga presó de Ciutat.
Després de les identificacions que varen començar dimecres, avui mateix es donarà a conèixer el cens actualitzat per poder notificar els residents que han d'abandonar les instal·lacions. Tot després d'un ple ahir tens al qual els residents de l'antiga presó varen demanar solucions residencials.
I a la segona hora de l'informatiu en parlarem amb el tinent de Val, en Javi Bonat, en unes notícies en què també destacam les novetats en el procés d'escolarització per al pròxim curs.
Serà la primera vegada que Palma i tots els altres municipis de Mallorca, llevat de 5, tindran una única zona d'escolarització. Serà el pròxim curs escolar en què hi haurà també 15.300 places públiques gratuïtes per als infants de 0 a 3 anys de les Illes.
I la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort de 2 persones en el seu domicili de Porto Colom a Felanitx.
Són un home de 54 anys i la seva mare de 80, que varen ser localitzats ahir sense vida. Ara per ara no es descarta cap hipòtesi, tot i que a l'habitatge no hi havia signes de violència.
I de la política, avui també és notícia que el Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya han tombat per segona vegada l'escut social que incloïa la moratòria antidesnonaments a famílies vulnerables i el decret per topar els preus en casos d'emergència, tot quan ha començat la campanya electoral a Castella i Lleó. Els comicis seran dia 15 de març.
Ara bé, en el ple d'aquest dijous, el Congrés dels Diputats sí que ha sortit endavant la revalorització de les pensions i les ajudes per a les víctimes dels accidents ferroviaris mortals de Damuth i Gelida, mentre que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, critica la dreta de fer una oposició destructiva. El diputat del PP, Vicente Marí Bosó, denuncia un caràcter antidemocràtic de l'executiu central.
El PP i Vox són el bloque que bloquea los derechos y nosotros somos la garantía de que haya avances en derechos.
Ustedes son los principales generadores de incertidumbre y ustedes son tan demócratas que no nos dejan presentar enmiendas.
I de la crònica internacional, una darrera hora, Pakistan declara la guerra a l'Afganistan i ha bombardejat objectius militars a Kabul i a Kandahar. Estarem pendents d'aquesta notícia, com dèiem, que ens arriba de l'exterior, també pendents avui de la situació del temps per mort de la boira. Hi ha avís groc activat al Llevant i també a l'interior de Mallorca. Connectam amb Pedro Roger. Pedro, bon dia, què és el que passarà avui?
Bon dia, doncs hem tornat a encetar una jornada marcada per la boira a les primeres hores del dia. Una boira que afecta una bona part de l'arxipèlag, però que un cop se les desfaci sí que tindrem un ambient més net. Això sí, a diferència d'aquests dies anteriors que han tingut una predominància absoluta del sol, esperant que al llarg d'aquesta jornada sí que tinguem més presència d'algun núvol prims. Més enllà d'això, el panorama serà molt tranquil, el vent bufarà fluix, principalment de xaloc, tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les i una temperatura que tindrà poques variacions respecte d'ahir, fins i tot qualque grau més baixes, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 17 i els 22 graus. Continuen sent uns valors bastant elevats per trobar-nos un mes de febrer. I què passarà en vista el cap de setmana? En principi, demà el vent agafarà més força i això impedirà la formació d'aquestes boires. I d'altra banda, quant al panorama marítim, tindran qualque rodal més de maror. Més enllà d'això, les condicions continuaran sent tranquil·les amb una temperatura que tampoc variarà gaire. Ara mateix tenim, en el cas de Mallorca, 7 graus al Alcúdia, 9 al Port de Soia i 10 a Manacor. A Menorca, 11 graus a Ciutadella i 11 també a Mahó. I a les Pitiuses, 8 graus a Sant Llorenç i 12 a Eivissa.
I per saber si la boira té afectació en aquesta hora a les carreteres, connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Ara mateix l'M13 mantenen retencions habituals des de l'entrada de la ciutat, a la zona Santa Maria del Camí, fins a Sant Clavé, amb circulació lenta i trànsit dens a l'altura de Sant Fusterat i la incorporació a l'M20. A la via cintura l'M20 també trobant trànsit carregat en aquest sector nord, especialment els enllaços amb l'M13, amb aturada de 5 minuts. A la resta de la via principal, la circulació força fluida. I al final, molta precaució per la presència de la boira als diversos trams de la xarxa viària. Això és tot per ara, bon dia.
També afecta els aeroports de les Illes, on avui comença el pont de les Balears amb un total de 2.000 vols previstos en els aeròdroms de l'arxipèlag. Hem de dir que hi ha prop d'una desena de vols en retard en aquests moments. A l'aeroport de Palma, on es veuen afectades connexions amb Menorca i també amb aeroports alemanys.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:36. Encetam els esports i avui parlant del Reial Mallorca, que ja té 9 entrenadors. Tracta Gavi Fortesa, de l'argentí Martín de Michelis. Bon dia.
Bon dia. Té 45 anys i ha entrenat a River Plate d'Argentina, Rayados de Monterrey a Mèxic, a Europa. No té experiència com a entrenador, però sí com a jugador a equips com Bayern de Munic, Manchester City, breument Atlètic de Madrid, Espanyol i també al Màlaga. De Michelis signarà amb el Mallorca fins a final de temporada amb una més opcional. Es dona la curiositat de que el Manchester City va coincidir amb el mallorquinista Pablo Maffeo. Dit això, serà Gustavo Siviero, entrenador del filial Mallorca B, qui dirigirà l'equip demà contra la Reial Societat a Son Moix. L'excapità del Mallorca, Chichi Soler, diu a IB3 Ràdio que Gustavo Siviero està perfectament capacitat per dirigir l'equip.
Sí, estigués en Gustavo, crec que està sobradament preparat. Personalitat en té també per afrontar aquesta situació.
Amb De Michelis podria arribar en el seu cos tècnic l'exporter mallorquinista Germán Lux, que va ser el seu assistent a River Plate i a Rayados de Monterrey. I pel que fa al pròxim rival del Mallorca, la Reial Societat té baixes per al partit de demà, hora baixa. L'entrenador Pellegrino Matarazzo no podrà comptar amb Take Kubo, ja que l'ex-mallorquinista continua recuperant-se d'una lesió muscular. Tampoc Álvaro Odriozola i Ru Pérez, amb dos lesionats, ni amb Brais Méndez, que està sancionat. D'altra banda, recupera Barrenechea i Susic. A més, el conjunt blanquiblau visitarà Son Moix amb només una derrota en els darrers 9 partits de Lliga i ho farà també 4 dies abans de disputar el partit de tornada de la semifinal de la Copa del Rei contra l'Atlètic Club de Bilbao, que es jugarà dimecres 4 de març a Anoeta. Recordem que el partit entre Mallorca i Reial Societat el podreu seguir en directe amb tota la prèvia demà dissabte a partir de les 4:30 aquí, a IB3 Ràdio. I a la Champions, el sorteig dels emparellaments dels vuitens de final es realitzarà avui a les 12 del migdia a Suïssa. Pel que fa als tres representants espanyols, el Real Madrid es pot enfrontar al Manchester City o l'Sporting de Portugal, l'Atlètic de Madrid al Liverpool o al Tottenham i el Barça amb el vigent campió, el PSG de Luis Enrique o amb el Newcastle. Deixem el futbol, parlant de futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal visitarà demà a les 6 de l'hora baixa la pista del Pozo Murcia, líder de la Lliga. Per aquest enfrontament, l'entrenador Antonio Vadillo té tots els jugadors disponibles, a excepció de Luan Muller, ja que el porter encara es baixa per unes molèsties que arrossega des de fa mesos. Escoltam el tècnic Antonio Vadillo parlant del rival.
Nos vamos a enfrentar a un equipo que está muy ordenado, muy equilibrado, que encaja muy pocos goles a nivel colectivo y a nivel individual a un gran nivel. Vamos a casa del líder, ya está todo dicho, ¿no? El Pozo, la verdad, que está haciendo una liga regular espectacular, están en un gran momento, más allá que ahora, pues, en los últimos tres partidos vienen de dos tropiezos, pero han hecho una primera vuelta impresionante.
Sentim també l'exporter del Palma, Enrique, ara a l'equip murcià parlant d'aquest partit.
Es un partido del líder contra el tercero. Creo que no hace falta mucha cosa para llamar la atención a este partido, pero la afición seguramente va a ser determinante para nosotros. Tienen que venir al Palacio, tienen que ayudarnos, apoyarnos y... Con ellos seguramente va a ser más fácil ganar el partido.
L'enfrontament entre el Pozo Murcia i Palma Futsal el podreu seguir en directe dissabte, demà, al programa Esports 3 en Joc, juntament amb el partit de futbol entre el Reial Mallorca i la Reial Societat. En voleibol, el Conecta Balear Manacor jugarà la semifinal de la Copa del Rei. L'equip d'Alexis González va superar els quarts de final al Leganés per 3-0 i s'enfrontarà a semifinals al Guaguas Las Palmas, a la que serà una reedició de la final de fa un any. I tancam amb motociclisme. Avui ha començat l'acció en pista de la temporada 2026 en vista al primer Gran Premi de Tailàndia. El Gran Premi de MotoGP començarà aquest diumenge a les 9 del matí amb 26 voltes que decidiran el primer guanyador de la temporada.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Treu-li el màxim partit al pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Avui, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma... De 3 a 6 del capvespre, tot l'equip de Tentol t'espera per jugar una estona amb les paraules. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 42 minuts de les 7 del matí. Encetem la crònica política. Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya han tombat per segona vegada el conegut com a escut social que incloïa la moratòria antidesnonaments a famílies vulnerables i el decret per topar els preus en casos d'emergència. Ara bé, en el ple del dijous al Congrés dels Diputats sí que ha tirat endavant la revalorització de les pensions i les ajudes per a les víctimes dels accidents ferroviaris mortals d'Adamuz i Gelida.
Davant el rebuig del bloc de dretes a l'escut social i a topar els preus en cas d'emergència, el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha assegurat que PP, Vox i Junts bloquegen els drets de la població. Ho ha dit a nit en un acte a Burgos a l'inici de campanya de les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó.
Enfrente tenemos a una oposición absolutamente destructiva. Yo entiendo que en el juego democrático, por supuesto, tiene que haber un gobierno y una oposición. Y por supuesto que la oposición está para criticar, si eso lo entendemos todos. Evidentemente no para insultar. E incluso, fijaos, si en alguna ocasión echan una manilla, pero no a nosotros, sino a la gente. Es que lo que ha pasado hoy es muy grave.
Per la seva banda, el diputat del Partit Popular, Vicente Mariboso, afirma que denota el caràcter antidemocràtic, diu, de l'executiu espanyol.
Ustedes son los principales generadores de incertidumbre. Y ustedes son tan demócratas que no nos dejan presentar enmiendas porque saben que hay una mayoría en contra y les derogaríamos el artículo con el que ustedes ayudan a los delincuentes en la ocupación ilegal. Por lo tanto, vergüenza la que le debería dar a ustedes.
Davant aquesta situació, alguns dels socis de l'executiu demanen ara la divisió del decret de l'escut social. Ho han dit Maribel Vaquero, del PNB, i Àgueda Micó, de Compromís.
No sabemos cuál va a ser el plan del gobierno en estos momentos, pero la verdad es jugar un poco a la suerte, ¿no? Sería ideal que hubiera un escudo social.
A favor de negociar y de ir sacando cuestiones que necesitan la mayoría social. Lo otro, para mí, a veces parecen chantajes del gobierno y obviamente no estoy de acuerdo.
Bildu, en canvi, considera que el decret no s'hauria d'aixapar. De fet, els bascos, juntament amb Esquerra Republicana i el BNG, cerquen ara incloure aquest escut social a la llei de dependència.
I Anita, ha començat la campanya electoral a Castella i Lleó, que se celebra el pròxim dia 15 de març.
Això mentre que el candidat socialista Carlos Martínez assegura que el canvi ha començat ja en aquesta comunitat.
La revolució des de baix, assentada en el poder municipal, que dar un vuelco definitiu a esta tierra. Castilla León se ha levantado. Castilla León se ha puesto en pie.
El del PP, que opta a la reelecció, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacat la gestió feta els darrers anys i s'hi ha referit així a Vox just en un moment en què tots dos partits negocien per formar govern a Aragó i Extremadura.
Hay quienes piensan que para ser distintos tienen que irse a los extremos. Incluso hay quienes piensan que para combatir el sanchismo hay que imitarlo en todos sus vicios. Nosotros creemos exactamente lo contrario. No necesitamos levantar la voz para tener autoridad.
I encara parlant de vos, 5 dels 6 membres del Comitè Executiu Provincial del Grup a Múrcia han dimitit en bloc pel seu desacord amb la gestió de José Ángel Antelo i han forçat així la seva caiguda.
Justifiquen que així la direcció nacional es posi al capdavant d'aquesta crisi.
I el Tribunal Suprem ha rebutjat anul·lar la sentència condemnatòria a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets.
Això sí, dues magistrades han emès un vot particular a favor d'anul·lar aquesta sentència. A partir d'ara, García Ortiz ja té camí lliure per recórrer en contra davant el Tribunal Constitucional.
I avui el Ministeri de Ciència demanarà al patronat del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques que es destitueixi el gerent de la institució José Manuel Bernabé per presumpte assetjament laboral.
I és que considera que són uns fets impropis d'una institució com aquest centre. Segons la denunciant, des que Bernabé es va incorporar i va haver canvis a la seva dinàmica professional que la feien sentir de cada vegada més incòmoda.
I de la crònica internacional, notícia de darrera hora, Pakistan declara la guerra oberta contra Afganistan amb els primers combats a la zona fronterera. L'exèrcit afganàs assegura haver mort més de mig centenar de soldats i haver capturat dues bases i una vintena de llocs militars.
Són les primeres informacions que arriben al voltant d'aquest titular. En tot cas, els primers bombardejos han estat ja sobre Kabul, que és la capital afganesa.
Mentrestant, l'Iran afirma que s'han aconseguit avanços en la negociació que han mantingut aquest dijous amb els Estats Units sobre el programa nuclear del govern de Teheran.
El ministre d'Afers Exteriors iranià ha assegurat que han entrat de manera seriosa en els elements d'acord tant pel que fa a sancions com al programa nuclear. I enmig d'aquest context, el líder republicà al Senat dels Estats Units ha dit que dona suport a un canvi de règim a l'Iran si al final els nord-americans ataquen el país persa.
I l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton, declara a porta tancada pel cas de Jeffrey Epstein, això l'endemà que la seva dona i exsecretària d'Estat, Hillary Clinton, hagi acusat els republicans d'encobrir Donald Trump president del país per haver aparegut en els arxius del pederasta.
Ho ha dit davant el Congrés en una compareixença per aquest cas en el qual la dona de l'expresident Clinton assegura que, tot i mantenir una relació amb el depredador sexual, no tenia coneixement dels delictes d'Epstein ni els de la seva parella i còmplice Ghislaine Maxwell.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
A totes les dones lluitadores d'una altra època que era més difícil, a donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí és el lema de la campanya organitzada amb motiu de la celebració del 8M Dia Internacional de les Dones 2026. És una campanya que ha comptat amb dues esportistes ben conegudes.
Així és, Cata Coll, en aquesta ocasió, i Alba Torrent són les cares visibles de la campanya institucional d'enguany del Dia Internacional de les Dones que s'ha presentat al Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears amb la presència de la presidenta del govern, Marga Proens.
Amb aquest missatge, des del govern de les Illes Balears, reforçam el nostre compromís amb una societat més justa i amb les mateixes oportunitats per a tothom. I ho fem des de l'esport, perquè és precisament des de l'esport que se creen referents, que se transformen societats, que se projecten valors i que s'arriba a les noves generacions.
I enguany, com dèiem, el lema de la campanya del 8M és la igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
I el Consell d'Estat avala el blindatge constitucional de l'avortament, però veu una oportunitat política en fer-ho a l'article 43. Ho qüestiona perquè fer-ho en aquest article no exigeix la dissolució de les Corts Generals, a diferència de l'article 168 aplicable als drets fonamentals.
En tot cas, això permet que reformi la Constitució per blindar aquest dret. És un element que s'ha debatut el president espanyol, Pedro Sánchez, a l'inici de la campanya electoral de Castella i Lleó i que ha aprofitat també per carregar contra el PP i les comunitats que governa.
Yo ya sé que vendrá el PP, que dirá la de ultraderecha, ya está Sánchez con sus cortinas de humo. No, pero es que esto no es un juego de palabras. ¿Por qué nosotros proponemos blindar el aborto en la Constitución? Porque lo que no hay derecho es que en función de cuál sea el color del gobierno del territorio de turno, se respeten o no se respeten los derechos de las mujeres. Por eso queremos blindar el derecho del aborto en la Constitución.
I hem arribat a les 7:50 minuts. Canviem d'assumpte. La Diada de les Illes Balears tornarà a convertir Sort del Rei a Palma en l'epicentre del producte de proximitat amb la segona mostra i fira de producte local que se celebrarà des d'avui fins dia 2 de març. Enguany creix fins als 48 productors de Mallorca, Menorca i Eivissa i oferirà al públic una àmplia varietat d'aliments de les illes, des de formatges, vins, olis, també fins a embotits, mel, ametlles, fruita i hortalissa. L'augment de més d'un 50% de participants respecte de l'any passat consolida aquesta aposta per donar visibilitat al sector primari i millorar-ne la comercialització en una fira que també inclou la Fira del Peix amb degustacions 4 dies dins el mateix recinte. En parla el director de Qualitat Agroalimentària de Producte Local, Joan Llebrés.
A més, per cada 10 euros de compra, els productors mostraran una butlleta que ens permetrà participar en un dels sortejos que farem a la parada de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Cada dia sortejarem 5 senaes de producte local valorades en 60 euros.
I moment per sortir ara a l'exterior. I és que, com dèiem, avui s'obri aquesta Fira del Peix, just allà on s'obrirà avui matí el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia, ja està tot preparat?
Bon dia, idò. Encara no està tot preparat, però almenys matiner sí que ja comencen a descarregar, clar, perquè així mateix són bastantes casetes les que hi ha aquí a la plaça de Drassanes que s'han de començar a omplir d'aquest menjar que al llarg de tot el dia, dèiem, avui començarà un pelineu més tard perquè, evidentment, a banda de que és dia laboral, també segurament l'hora baixa serà quan hi haurà més activitat. Però, en tot cas, dèiem, mos acompanya Domingo Bonin, que és el president de les confraries de pescadors. Bon dia, Domingo.
Bon dia i gràcies per donar bou.
Només faltaria. Ha estat un any complicat, abans d'entrar en matèria, ha estat un any complicat, un any més, podríem dir, però després de moltes restriccions que heu acceptat, pareix que aquestes darreres s'ha pogut aturar el cop d'alguna manera, no sé si la flota balear tindrà un poc més de flexibilitat ara que els altres per fer feina a la mar Mediterrània.
Bueno, Brussel·les, bon dia a tots. Brussel·les funciona d'una manera totalment diferent a el que estem acostumant nosaltres, i segons quins fets, que aquí no li donaríem importància, fet dins, o posat dins el context d'Europa, tenen molta importància. Han canviat de comissari, ja no tenim que en Cinquevicius, tenim els Costas Cadis, fa dues setmanes va estar per aquí, el qual ja és un fet molt diferencial que s'interessa. Costas Cadis té un avantatge o una similitud amb nosaltres, que és xipriota, per tant, segons quin tema és d'insularitat ja no li has de comptar. Diferències entre el 25 i el 26 no hi ha cap diferència. El tema és que el 25, si informació m'ho va arribar en comptagotes, no és el mateix xerrar de quantitat sinó de qualitat, i els dies aproximadament seran els mateixos que el 2025, però un ja pot planificar des del dia 1, perquè el que han fet és un copiar i pegar de l'any passat. No mos han augmentat les restriccions i encara, pues, se pot dir que tindrem un parell de dies més. Una barca pot planificar en el gener com ha d'aturar, com ha de gestionar aquests pocs dies que tenim. Per tant, dir que estem insatisfets, bueno, diran que no estem molests amb la que ens ha facilitat es poder gestionar els pocs dies que tenim.
I amb aquest panorama encetau aquesta fira amb l'idea també que la gent conegui un poc el resultat d'aquesta feina que feis.
Sí, bueno, nosaltres aquí muntant com a Jo som Patró Major de Palma, aquí nosaltres munta la cofradia, en el final tenim dos espais diferents. Un és fer una sèrie de tallers per mostrar a la gent l'ofici de la pesca, i l'altre és la promoció del producte local. Les dues coses són importants, però una que és quizás més important és donar a conèixer, com a cofradia de Palma, que Palma té pescadors. Que no hi ha molta gent que ho sàpiga.
A més, és el segon any consecutiu que se fa aquesta fira. L'any passat va ser tot un èxit. I enguany, d'alguna manera, es consolida. No sé quines expectatives hi teniu posades, també.
Bueno, realment, les expectatives venen donades per si Sant Pere mos respeta o no mos respeta. Es tens, és evident. La gent té ganes de marxa, la gent té ganes de bauxa. Si fa quatre dies molt bons d'estens, i pareix que així serà, pues la gent surt, li agrada aquesta festa, aquestes fires. L'any passat va ser un èxit i esperam que amb un dia més, l'any passat van ser tres dies, enguany són quatre, que amb un dia més, i tenint en compte que estem molt respectarà, pues torni a ser un èxit rotund.
I ara ja, i per acabar, però allò important, com dèiem, és gaudir dels plats que se podran degustar. T'hauràs de banyar, més ben dit. Quin és el teu preferit? Quin és que te fa més ganes d'estar avui?
Bueno, nosaltres fem aquí un o sigui, la filosofia aquesta del variant mallorquí, que ha enganxat tant dins la nostra... Però nosaltres el que fem aquí són una espècie de conos amb un pot de sardina, dues gambetes frites, un pot de luda. Són espècies que no estan dins la mente de sa gent, però que tenen un resultat espectacular, i sa gent l'any passat va triomfar, sobretot perquè ho fem al moment, ho fem en calent. Clar, el peix de calent, de menjar-lo en calent a menjar-lo fred, canvia molt.
Domingo, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I d'això, els teus companys des d'aquí, ja ho veus, ja ens comença a fer ganes de que això arrenqui. A partir de les 10 es podrà visitar, ja sou durant tots els dies que durarà la fira.
Gràcies, Toni. I el dia de les Illes Balears, aquesta casa i Vetres Ràdio fa festa doble. Celebrem 21 anys d'emissió i per això es posa en marxa a partir de demà una programació especial que durant 4 dies acostarà les veus de la ràdio pública al carrer. També dia 1 de març es posen en funcionament les emissions de Plus a totes les illes.
Aquesta és una fita capdavantera en les ràdios autonòmiques espanyoles que arriba d'abraçat del projecte IB3 Música, un espai multiplataforma gràcies al qual la creació musical illenca tindrà un altaveu per mostrar les seves propostes, entrevistes, per tant, concert, continguts especials, transmèdia i una selecció sonora 3x24 seran part d'aquesta nova proposta digital.
novetats, com dèiem, en quatre jornades de programació totalment en directe i concerts del Passeig Sagrera de Palma des de Tentola, la gran vida d'Esports 3 en joc també a No venim en manual, Òrbita 3 o amb olivetes. El darrer, el carrer, es transformarà de fet una vegada més en un gran estudi de ràdio on podrem escoltar i també veure una entrevista a la presidenta del govern, Marga Proens, la presentació dels nous podcasts com ara Divins o Divines i l'estrena de programes com La Paradeta. I de la cultura sona Rafaela Carrà com podria sonar un rèquiem o un mambo, perquè la banda sonora de l'Universo Rentino és tan diversa i excessiva i fascinant com ell. Un món de bellesa decadent, de realitat i de teatre que el Cine Ciutat de Palma recull en un mes de projeccions d'algunes de les seves produccions.
Parlant, per exemple, de La Gran Bellesa o també La Joventut, La Grazia i el primer capítol de The Young Pope, 5 de les propostes referencials d'aquest creador que ha sabut retratar com ningú de la seva Nàpols natal i també la Roma més eterna i barroca que mai a través de la seva visió i per descobrir o redescobrir, ho diríem així, tot el que poden trobar en el seu món, ens acompanya el professor de teoria i història de cinema del CSAC, l'amic Ivan Bord, que definia d'aquesta manera l'obra de l'italià.
Probablement es tracte del cineasta amb l'aparell formal més sumptuós i abracadabrant del cinema contemporani, el director napolità Paolo Sorrentino, autor potser de l'obra cinematogràfica artísticament més magna que ha donat el segle XXI, que és La Gran Bellesa.
Les projeccions seran el 13, 20 i 27 de març i dia 1 i el 2 d'abril.